La Raquel, la vocal de secundària, sí, sóc la vostra, i perquè em poseu cara, em podeu enviar qualsevol mail, qualsevol coseta, intentaré ajudar-vos. Avui la xerrada que tenim dintre del programa Acompanya és amb la Diana, que també és mare de l'escola. I, bueno, en principi, el curs que estem fent de xerrades, que és del programa Acompanya't, el fem per socis. Però creiem que en aquest cas en especial és obert per a tothom, ja que la Diana és mare també de l'escola i que és un tema que és molt important i que és un problema de tots. Llavors, doncs, ho hem volgut obrir una miqueta per socis, no socis. Vale? I res, que us agradi molt, que us ajudi moltíssim i us deixo amb la Diana. Moltes gràcies.
Doncs gràcies a vosaltres per organitzar-ho, gràcies a tothom per haver vingut. Jo em dic Diana Perea, soc mare de l'escola, jo tinc una filla que va a primer de primària, vull dir que encara em falta, no?, per arribar a la secundària. El que passa és que sí que professionalment em dedico a temes d'orientació per joves. Jo vinc de la branca de joventut i aquest tipus de xerrades les he fet durant molt de temps i aleshores vaig pensar, doncs, per què no, no? Fa un parell d'anys ja la vam fer presencialment. Si algú de vosaltres estava, en aquell moment jo estava embarassada, bueno, la criatura té gairebé 2 anys, i doncs ens hem plantejat de tornar-la a repetir, no? Abans d'explicar-vos de què va la xerrada o què és el que explicarem, us explico de què no va la xerrada, vale? Més que res, qui avisa no és traïdor. I si no espereu que us pugui donar una recepta infal·lible, no espereu una fórmula màgica, no us aixecareu demà al matí dient ja sé orientar el meu fill o filla, perquè això no va així. Com tot en la criança dels nostres fills i filles, han nascut sense un manual d'instruccions i, per tant, és possible que no hi hagi fórmules vàlides per tothom, no? Sinó de tot el que jo explicaré avui, quedeu-vos amb allò que us ressoni, i el que pretenc és donar, no explicar-vos res de nou, sinó tornar a portar a la consciència coses que ja sabeu, en realitat, no? Però, bueno, de tant en tant ja va bé, doncs, de tornar-les a refrescar, no? A veure, vaig a compartir-vos la meva pantalla, que m'ajudarà una mica, he fet una presentació que m'ajudarà una mica a seguir l'estructura de tot el que vull explicar, perquè tenim una hora i escaig per davant, i espero intentar ajustar-me a aquest temps, ¿vale? Si me passo, no ho tinc en compte. Aviam, compartir pantalla. Primer presento.
No sé si Verónica se había puesto la pantalla, no sé si estaba diciendo algo.
No
Verónica
sé.
Sánchez. Bueno.
Hola, buenas tardes. No,
Hola.
no, 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 es que no controlo muy bien todavía
Ah,
eso.
vale, digo, se había
Quizá por eso.
iluminado tu pantalla,
Vale.
digo que no estuvieras diciendo algo y no te escucháramos, perdón.
Vale, perfecte. Pues vaig a intentar compartir-vos la meva pantalla, que és aquesta. Compartir. Espero que l'estigueu veient. Alguien que me diga sí,
Sí,
no. Vale.
es veu perfecte.
Vale, perfecte. Doncs, a veure, el que jo vull... Aquí. Vale, abans d'entrar en matèria, el que sí que us demano és que pugueu aprofitar, ja que vosaltres teniu accés al xat, que aprofiteu el xat per la... Ja està. Esteu veient bé la meva pantalla?
Sí.
I únicament la presentació, bueno, sí que surt
Sí,
a...
es veu amb la... Bueno, tot. Això no només la xerrada, sinó la de dalt també.
El de dalt també, no passa res.
Sí,
No? És que si no,
clar.
no puc accedir a altres parts
Al xat,
de la
val.
pantalla que les necessito. Vale.
Vale.
Mentre ho estigueu veient incòmodament, doncs ja està. El que sí que vull és que hi haurà alguns moments de la xerrada que sí que donarem pas a intervencions o que pregunteu dubtes, però de mentrestant, que no arriba aquest moment, podeu aprofitar el xat per escriure qualsevol dubte o comentari que vulgueu fer. Vale? Després d'arribat el moment, doncs recuperarem aquest xat. Vale?
Vale.
Molt bé, gràcies.
Vamos a ello. A veure, Us en recordeu d'això?
Sí. Vale.
Un casset, no? Us en recordeu de quan escoltàvem la música en aquests cassets? Cassets que, per cert, prèviament havíem gravat a la ràdio, no? Que si se t'enganxava la cinta o li volies donar la volta i escoltar només una sola cara, perquè anaves al Boribí, no? I començaves a donar voltes, no? Això ha plogut, des de aleshores. Ha plogut. Us en recordeu de com éreu vosaltres en aquella època? Quan vosaltres més o menys teníeu l'edat que tenen els vostres fills ara. Que potser era doncs, això cap a finals dels 70, principis dels 80, no? Intenteu recordar com era la vostra vida, la casa on vivíeu, amb els vostres pares, el grup d'amics i d'amigues, les vostres aficions, l'escola. Us en recordeu d'això? El retroprojector. Que aleshores, en comptes de PowerPoints, els profes feien servir aquests retroprojectors per projectar les transparències i donar la classe, i era, bueno, no va més, no? Intenteu tancar els ulls i visualitzar-vos en aquelles classes, en aquella època. Intenteu recordar els profes, les aules, els companys. Què estudiàveu? ¿Qué estudiamos? La EGB, ya no existe. El BUP, el COU, la FP, ¿no? Us estic intentant portar aquell moment en el que vosaltres vau fer aquella tria educativa. Vau poder estudiar el que volíeu? O potser no? Per desconeixement de l'oferta, per pressions de l'entorn, perquè no hi havia tampoc gaire oferta com la d'avui dia, no? Perquè us vau haver de posar a treballar o perquè la família ho necessitava. O sí que vau poder estudiar realment el que volíeu i estàveu segurs d'allò. Vau poder triar lliurement o condicionats? Perquè en aquella època també hi havia molts condicionants, no? Si serveixes per estudiar, te'n vas a BUP. Si no, a la FP. No, això ara no, ja no és així, O això és una professió de nois, o això és una professió de noies. Això no et servirà per guanyar-te la vida, no? Aquestes coses que se't quedaven aquí en el cap, no? Aquesta última és la que em va passar a mi, per exemple. Jo volia estudiar una cosa i ma mare, sí, tu, carinyo meu, estudia el que vulguis, el que tu vulguis. Vale, mama, jo vull anar a l'Institut del Teatre. No, això no. Qualsevol altra cosa menys això. A coi. Doncs aleshores no m'estàs... No és el mateix, no? Vaig triar una altra cosa, evidentment. Però, clar, per descarte i sense ganes, això no és el mateix, no? I al final, tampoc m'he dedicat a allò que vaig estudiar. Primer, què vull dir amb això? Que primer, abans d'orientar els nostres fills i filles, ens hem de mirar a nosaltres mateixos, pares i mares, i preguntar-nos... Com és la nostra motxilla? Tenim alguna espineta clavada? Tenim idees preconcebudes d'alguna professió o d'algun ofici? Tenim prejudicis entorn alguns sectors concrets? Volem que el nostre fill estudiï el que nosaltres no varen poder? Estem projectant en ells o elles les nostres frustracions? El primer pas és observar-nos a nosaltres mateixos. Tal com som. Tothom tenim prejudicis. És inevitable. El nostre cervell funciona així. ¿Vale? O sigui, tenim prejudicis tots. El que sí que podem fer és prendre en consciència i vetllar per minimitzar la influència d'aquests prejudicis en la presa de decisions dels nostres fills i filles. ¿Vale? I ara sí, ja entro en matèria. ¿Vale? Aviam, el procés d'orientació és un procés de transformació i de presa de decisions en el que el subjecte, és a dir, el protagonista o la protagonista és la persona jove, en aquest cas, en aquest moment. Vale? Estem parlant de la tria educativa dels nostres fills i filles que estan estudiant ESO o potser alguna família de batxillerat. Vale? Però aquestes persones joves són els protagonistes d'aquesta tria. I les famílies, els tutors o tutores, els professionals de l'orientació, el que tenim és el rol d'acompanyants, de facilitadors. Com funciona un procés d'orientació? Tindria tres potes, que són aquestes, no? O sigui, és fàcil. Qualsevol procés d'orientació respon a aquestes tres preguntes. A qui soc, on estic i on vull anar? Que és molt fàcil de pronunciar-les, però no és tan fàcil de respondre-les. Comencem amb el qui soc. Vale? Això té a veure amb l'autoconeixement. No es tracta de qui som nosaltres, com a pares i mares, sinó em refereixo a qui són els nostres fills i filles. No? Situant el jove al centre. Ells i elles són els protagonistes d'aquest procés. Per ajudar-los a conèixer-se a si mateixos, primer hem d'intentar entendre en quin moment estan, escoltant-los amb les orelles, però també amb els ulls, amb el cor, amb el cos, escoltant el que és el que ens diuen i què és el que no ens diuen, què és el que s'estan callant o què diuen entre línies, no? Què és el que ens estan volent transmetre realment? A vegades potser ni ells mateixos ho saben, però si els estem escoltant amb els cinc sentits o sis sentits, és perquè estem entenent també en quin moment estan, que és en plena adolescència. L'adolescència no és una edat concreta, sinó també és una part del cicle vital, és una condició biològica, és un estat psicològic, fins i tot podríem dir que és una cultura pròpia. No? És el moment de la recerca de la pròpia identitat. Moltes vegades a costa d'intentar diferenciar-se dels pares, no? De la identitat dels pares o de la identitat mateix que jo tenia quan era petit, no? Del jo infant. L'adolescència és un moment convuls i és una etapa en la que les emocions estan a flor de pell. I això té el seu costat bo, que és el que genera subidón, i un costat no tan bo, que és el que genera malestar. Sobre això del malestar, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona va fer una investigació sobre la salut mental i els malestars emocionals dels adolescents i van recollir les conclusions en un reportatge de mitja horeta anomenat Adolescències, crisi, malestar i creixement. L'enllaç del reportatge complet el tindreu al recull de recursos que us donaré una mica més tard. Vale? El passaré també, us passaré l'enllaç per... el penjarem a la... Penjarem l'enllaç a la web
de l'AMPA.
De l'AMPA. Vale. I us passaré ara el PDF també. Vale? Però surt un moment de la presentació, vale? I us comparteixo un vídeo. Esperem un momentet. Vinga. Vale. Compartir.
Una etapa vital en la vida d'una persona.
Qualsevol petit problema el pots convertir en enorme.
Intenteu apuntar-vos...
Tens problemes diferents, qui creus que ningú t'entén?
Les frases. Intenteu apuntar-vos les frases que més us ressonin, ja sigui en paper o en el chat, ¿vale? Si podeu.
Dades mucha importancia a lo que puedan decir los demás, lo que puedan pensar los demás.
Ya formas tu personalidad para cuando eres adulto.
Tienes que empezar a tomar decisiones, a hacer todo por ti mismo.
Definir la adolescencia yo creo que es extremadamente complejo. De hecho, yo vengo hablando de adolescencias, ¿no? Porque creo que es una construcción social, básicamente.
Un rebombori, ¿no? Al cap y tal, y... Bueno, es eso, es todo cambi.
No eres ni niño ni adulto, sino las dos cosas juntas.
Muy de altibajos, ¿no? De arriba y abajo.
Tienes que decidir tu vida entera. Entonces, eso que te desborda completamente es un caos.
Y el resultado de todo esto es una época que, en su normalidad, debe ser tumultuosa.
paraula crisi, que ve del grec crisis, té aquest sentit de moment d'elecció, moment de judici, no? Moment de decidir cap a on l'individu vol anar, no? I per un altre cantó, crisi en tant moment agut, moment de que algo ha esclatat.
Hay un momento que te desbordas y dices, pues no hago nada y ya está.
No llego a todo, no llego a ser súper buena amiga, no llego a estar bien con mi familia, igual no llego a sacar las notas que yo quiero.
Es algo que es vivido con, yo creo que con temor, con extrañeza, con, bueno, lo que es tan universal del miedo al cambio.
Torno a connectar-me. Vale? Heu vist una miqueta, això era un fragment minúscul de 2 minuts, el reportatge sencer dura 30 minuts, si us interessa jo us el recomano, està força bé. És molt interessant. Aviam, què hem escrit per aquí? Una frase que heu escrit és que no és ni niño ni adulto, sinó les dues coses juntes. Vale? Molt bé. Què més? Alguna frase més que us hagi ressonat? A veure si la podeu escriure al chat. Va, qui es llença? La paraula crisi, el decidir, el futur. Què més? També tinc alguna, sé que me les he anat apuntant aquí. Frases que han sortit, que a mi, per exemple, em varen el que no arribo tot, de prendre decisions. És un moment de presa de decisions, també, sí. Y hay una frase que comienza, tienes que empezar a tomar decisiones, hacerlo todo por ti mismo. El no sé qué hacer, pues no hago nada, ¿no? El bloqueig. Aquesta noia, aquesta noia rosa, es la que diu, tienes que decidir tu vida entera. Entonces, pues te desborda completamente. Hosti, pues normal, clar, evidentment, ¿no? Si tu penses... Perquè això és una creença que té. En aquest moment aquesta noia tenia aquesta, realment aquesta creença de és que has de decidir la teva vida sencera en aquest instant. I és com, pues claro, no, normal que estiguis angoixada, que potser això, la noia aquesta ho ha verbalitzat en aquest reportatge, en aquest vídeo, però els nostres joves no ho verbalitzen. I possiblement ho pensin, no? És com si has de decidir la teva vida sencera en aquest instant. És que jo, vull dir, és com si a mi em preguntes, has de decidir la teva vida sencera en aquest instant, no? Més coses. Què és una construcció social, l'adolescència? Depenent del prisma, des de l'antropologia es defineix la joventut o l'adolescència des de diferents vessants, no? Construcció social, o una etapa de la vida, o un estat psicològic, tot depèn, no? Crisis, moment d'elecció, moment de judici, de decidir cap a on vull anar. L'adolescència és una època que en su normalitat deve ser tumultuosa, no? És el que dèiem abans, perquè és un moment viscut amb estranyesa, perquè és un moment de canvi. I els vostres fills es troben ara mateix en aquesta etapa vital de l'adolescència, en aquesta etapa de tumultuositat, de crisi, de canvi, en què han deixat de ser infants, estan aprenent a ser adults, i per aprendre a ser adults els hem de permetre prendre les seves pròpies decisions. Ara aquí em vull aturar i us vull recomanar un llibre. Perdó, que el cable no m'he de parar més. Vale. Hi ha un llibre, aviam si puc enfocar bé la càmera, ¿vale? Que es diu Cómo hablarle a los adolescentes para que escuchen y cómo escucharles para que hablen. ¿Vale? Es de Adele Faber i Elaine Maslisch. És un llibre interessant per famílies. També el tindreu al llistat de recursos. ¿Vale? Perquè escoltar els joves i conversar, generar converses profitoses amb ells, pues a vegades en l'adolescència no és gens fàcil. Torno a compartir-vos la meva pantalla, aviam si la localitzo aquí. Compartir pantalla, aquesta d'aquí. Seguim. Doncs dèiem que el protagonista, les protagonistes del procés d'orientació són les nostres filles i els nostres fills i les hem de posar al centre de la presa de decisions. La tria d'un itinerari formatiu o professionalitzador hauria d'estar ajustada als factors personals. ¿Vale? És aquest, tornem-hi, és aquest qui som. Estem responent a la pregunta de qui soc, no? Quan parlem de factors personals i quan parlem d'autoconeixement, en el món de l'orientació ens estem referint a la personalitat, als valors, a les habilitats i competències, als interessos. ¿Vale? Anem a intentar desgranar una mica què és cada cosa. ¿Vale? Quan parlem de factors de personalitat, doncs com és el meu fill o filla? Quin és el seu tarannà? Si és una persona reservada o és oberta, és autosuficient, és col·laboradora, és reflexiva o impulsiva, és flexible, obstinat, curiós, atrevit, tímid, confiat, suspicaç. Hi ha un munt de paraules, no? de definicions que podríem utilitzar per definir els nostres fills i filles. No? Els hi manca, en els joves els hi manca aquest tipus de vocabulari, no? I a vegades quan et preguntes si sóc actiu o passiu és quan ho pots respondre, perquè si no t'ho preguntes, doncs, no sé, tampoc sabries acabar de definir això. Quan parlem d'habilitats i competències, a què ens estem referint? Què és el que se li dona bé? En què té traça? En què té traça i en què no? Més enllà de que li agradi o no li agradi, no? I d'aquí jo vull destacar dues coses. Primer, que observeu que quan parlem d'habilitats i competències no ens estem parlant d'assignatures concretes. Aquí no posen en cap lloc ciències naturals o matemàtiques o anglès, sinó que estem parlant d'habilitats comunicatives, habilitats numèriques, però també de treballs manuals, de disseny, d'organització, resolució de problemes, no? O quan parlem de competències estem dient creativitat, estem dient autoconfiança, autocontrol, iniciativa, empatia, pensament analític, pensament conceptual. Vale? No estem parlant d'assignatures concretes. Per orientar aquest jovent no ens hem de fixar en les notes que estan traient ni en les assignatures que els agraden més, sinó en les competències, en aquestes competències adquirides i les que vull desenvolupar. Per això s'avalua per competències i es corregeix amb rúbriques. I d'aquesta manera l'alumne es coneix millor a si mateix. O aquesta és la teoria i és la intenció de les persones que han creat això de l'avaluació per competències. No? Però evidentment que les notes van lligades a les competències assolides, però la lectura que se'n fa no és la mateixa. No és el mateix dir, m'han posat un 6, un 6 o un 7 a mates, que saber, mira, he assolit X competències i aquestes altres doncs encara me les he de treballar. La lectura que una jove o un adolescent fa sobre això no és la mateixa. I això em porta al segon aspecte que volia destacar, que és que les competències i les habilitats es poden aprendre i es poden entrenar. Sí que hi ha gent que de manera innata té més desenvolupades o més facilitat per unes habilitats o unes competències, però si no és innat, es pot aprendre. ¿Vale? Per tant, si jo vull dedicar-me a X professió, però em falten X competències, doncs les puc entrenar, em puc formar amb això. I ara tinc unes competències, però d'aquí 5 anys o 10 o 20 o 30 tindré unes altres diferents. Okay? Interessos. Què li agrada? Què li apassiona? Quins són els seus objectius, les seves metes, les seves aspiracions? Cap a on caminen els seus peus? Un altre cop els interessos tenen poc a veure amb les assignatures tal qual les fan al col·le. No? Pot ser que estigui més relacionat amb les aficions o amb les extraescolars que fa. Això us pot donar més informació que no pas les assignatures que fa al col·le. Vale? Aquí us he ficat interessos professionals per àmbits. No? Pues, jo sé, ajuda a tenir cura d'altres, o atenció al públic, o idiomes, o la natura, o els animals, no? O fer treballs manuals de precisió, o confeccionar roba. Bueno, hi ha diferents interessos, no? I aquí també faig un parèntesis per parlar una mica de les extraescolars que deia abans. Aprofiteu-les per explorar interessos, perquè és una molt bona manera de comprovar si els interessos d'ells estan responent a una moda, a la moda del moment o la influència del grup, o potser també descobreixen que sí que realment això els agrada. Valors. Què és el que li mou? Com veu el món? Què és el que més li importa? Allò més rellevant per ell o ella? I en aquest punt també us diria que us pregunteu a vosaltres mateixos, papes i mames, quins són els vostres valors com a família? I relacionat amb el món professional, amb quins valors ocupacionals us identifiqueu més vosaltres? Amb quins valors ocupacionals us identifiqueu més vosaltres? I creieu, i la pregunta que us faig per acabar és, creieu que els vostres fills i filles s'identifiquen amb els mateixos valors que vosaltres? Són preguntes que donarien per una bona conversa, no? De fet, us animo que feu l'exercici, que apunteu en un paper quins creieu que són els factors de personalitat, valors, habilitats, competències del vostre fill i filla, o fins i tot també els vostres, però quins creieu que són els d'ell, i que li compartiu. Per, jo què sé, doncs el porteu a berenar, una xocolata amb xurros, o busqueu algun moment, alguna excusa per generar aquesta conversa, traieu-los el tema. Poden acabar sent converses molt, molt riques i molt interessants, no? Les famílies aporten un valor afegit en aquest exercici perquè coneixeu els vostres fills des de que els vau parir, des de fa molts anys, sabeu què se'ls dona bé, què no. Ajudeu-los a fer una llista, a relacionar les seves capacitats amb els seus interessos. Als adolescents els costa molt de pensar en coses que no es relacionen amb les assignatures. Per tant, aquí, aquest suport de la família, aquest vocabulari addicional que els pugueu donar, els pot ajudar molt. I si veieu que no tenen molt clar com definir-se perquè els manca aquest vocabulari o perquè estan desubicats, doncs després al full de recursos també us donaré alguns enllaços a material i a tests d'autoconeixement que podrien ser-vos útils. Penseu que això també a tercer i quart de l'ESO també ho treballen d'alguna manera a l'escola, però bueno, si encara no ho han fet o si us ve de gust, podeu seure-vos al costat del vostre fill o filla i l'ordinador, anem a fer alguna... anem a provar. Vale? Mireu-vos els resultats amb una mica de distància, perquè en funció de si estàs més o menys inspirat aquell dia, doncs et tornen uns resultats o uns altres, vale? Perquè recordeu que els testos d'autoconeixement i els testos del que sigui no són oracles, no és un oràculo que voy y me dice la verdad autèntica, no, sinó que tan sols ens ajuden a plasmar en paraules el que en el fons ja sabem de nosaltres mateixos. És simplement que, vale, sí, és veritat, és això, no? I ajuda bastant. Vale, tanquem el tema del qui soc. Vale? La següent pregunta que volíem respondre és on estic? Vale? Per tant, per mirar endintre, hem de mirar en fora. L'entorn. L'entorn, parlaríem de l'entorn laboral i de l'entorn acadèmic, no? Com creieu que està actualment el món professional i el mercat laboral? Quina tendència creieu que segueixen? Penseu que l'entorn professional ara mateix, no sé, quan els vostres fills i filles acaben i completin la seva etapa formativa, no serà el mateix. Per tant, no podem saber quines són les professions que estaran en auge quan ells acabin, perquè el mercat laboral és molt canviant i perquè possiblement no acabin mai de formar-se. Vale? Anem a desgranar una mica més tot això. Aviam. No sabem com serà exactament el treball post-Covid-19, vale? Però sí sabem que serà diferent. Vale? Les relacions laborals s'han anat fragmentant. Us explico una miqueta. Vale? A l'època de dels meus pares i de la meva sogra, per exemple, us poso l'exemple, no? Doncs ella va començar a treballar als 14 anys amb una empresa i s'hi va jubilar l'any passat en aquesta mateixa empresa fent la mateixa feina. Vale? O sigui, va desenvolupar tota la seva carrera laboral desenvolupant el mateix treball i en la mateixa companyia. Vale? Seria l'ocupació així tradicional. Vale? Jo, per exemple, ja ens situem en un mercat de treball, aquí posa mercat de treball transparent. Vale? És a dir, que una persona doncs, passa per 4, 5, 6 llocs de treball, tens una empresa, en diferents empreses i desenvolupant diferents feines. I tot aquest conjunt és el que desenvolupen, el que conforma la meva carrera professional. Vale? És una mica progressiu. Però d'aquí en endavant, que no serà així per tothom, però la tendència majoritària d'aquí en endavant és que hi haurà una mà d'obra fragmentada. És a dir, que les persones podran treballar en diferents companyies simultàniament, estem parlant, desenvolupar diferents feines, projectes de col·laboració, més, coses més en plan freelance, altres contractat, d'altres projectes més en plan de caire més de voluntariat o tasques concretes, no? Una mica de picoteig, vale? D'aquí i d'allà, i tot aquest picoteig és el que conformaran la seva carrera professional. Vale? Per tant, la pregunta que els hem de fer als nostres fills i filles no és ben bé què vol ser de gran, sinó més aviat quines 3 o 4 dotzenes de coses t'agradaria ser quan siguis gran. Vale, perquè no... I això crec que ens hauria de relaxar perquè no hi ha una única bona tria, sinó múltiples bones tries. No s'ho juguen tot a una sola carta. Hi ha moltes possibilitats d'encertar. Diguem-li aquesta nena que veia, és que va decidir el meu futur sencer. No cal. Vale? Hi ha moltes possibilitats i totes poden ser bones. No? El que és important és que la tria estigui ben fonamentada, basada en els aspectes personals que comentàvem abans, no? Aquella personalitat, valors, interessos, competències... Vale? I també, unes altres preguntes que li voldríem fer. Quan siguis gran, què vol dir quan siguis gran? Quan siguis gran, de quin futur estem parlant? De futur a 5 anys? A quants anys vista? A 5 anys vista? A 10 anys vista? A 20 anys vista? Quan siguis gran vol dir en el moment que tu acabis d'estudiar o estem parlant de més llarg plaç per quan tu ja t'incorporis al mercat laboral o quan ja tinguis una certa estabilitat econòmica i una mica de trajectòria i puguis veure més endavant què és el que vols fer i reorientar-te professionalment. O... Clar, és que hi ha moltíssim de recorregut. Per tant, bueno, hi ha un moment, no? O sigui, d'aquí a 10 anys... possiblement la demanda de treball majoritària serà per professions que avui dia no existeixen. Aleshores, com l'estudies? Si no existeixen, no? O, bueno, com penseu també com està afectant el desenvolupament tecnològic i científic als llocs de treball, les oportunitats del desenvolupament professional... Tot això ens planta en un escenari líquid, un escenari canviant, totalment flexible. Aquí us poso el futur del treball requerirà menys planificació i més adaptació. L'escena aquesta, no? És un surfista que està surfejant. Doncs, el mercat laboral ara ja no és sòlid i estable, sinó que està en constant canvi, flueix. Els joves s'enfronten en aquest escenari laboral com surfistes. O sigui, al mar no tens mapes que et diguin quin és el camí que has de seguir. Els vents venen, avui venen d'una banda i demà venen d'una altra. Fiques una onada, t'arriba una onada, et tira a terra. Bueno, a terra no, a l'aigua. Tornes a pujar a la taula de surf i tornes encara a la següent onada. encara que hagis anat mil vegades a la mateixa platja, les onades venen diferents, o el vent bufa de diferent manera, o avui fa sol i demà plou, no? Doncs la metàfora és aquesta. El més important és entrenar aquest equilibri, aquesta capacitat de mantenir-te a damunt de la taula de surf, encara que el que tinguis a sota flueixi i no sigui estable, vale? És a dir, fent el paral·lelisme, no? amb el tema de les competències. El que és important és entrenar aquestes competències laborals per poder-te adaptar a qualsevol canvi del mercat, del món professional, de la vida, així en general. Vale? Ja no es busca tant el coneixement i l'experiència, sinó que cada vegada es valora més la motivació per la feina ben feta, l'interès per aprendre, la flexibilitat, l'adaptació, la disposició per la formació, el reciclatge permanent. Vale? Ja no es valora tant el coneixement tècnic, perquè té data de caducitat, sinó les competències professionals, que són per tota la vida. I a nivell educatiu, bueno, a nivell educatiu, jo no m'estan... Perquè això és el mapa del sistema educatiu a Catalunya actualment. Uf! Mira, per explicar-vos tot això, necessitaria una xerrada d'una hora i mitja només per explicar-vos tot el sistema educatiu. I tot i així, tampoc us interessaria saber tot el sistema educatiu, sinó només aquella part que necessiteu vosaltres. ¿Vale? Per tant, no m'estendré gaire, només el que vull explicar-vos a grans trets és que us quedeu amb la idea de que s'ofereixen infinitat de passarel·les, perquè si jo començo per una banda avui i me n'adono que no és el que a mi m'acaba d'agradar o que de sobte desenvolupo altres interessos professionals que em fan anar cap a una altra banda, doncs que existeixen les possibilitats de canviar d'itineraris o de no m'he graduat a la secundària, doncs ara puc fer una prova i després reenganxar-me al sistema educatiu. Vale? Quedeu-vos amb la idea aquesta altíssima complexitat ve donada per la infinitat de passarel·les que existeixen actualment. Una altra cosa és que siguin més fàcils o més difícils d'assolir o que hi hagi X percentatges o no de places reservades. Bueno, però com a possibilitat existeixen. Vale? Després us donaré també llistat de recursos, de llocs on podeu anar perquè us informin ben bé de tot el que vulgueu saber del sistema educatiu. Vale? Però el que vull que us quedeu amb la idea és que la formació no és... Vale, sí, ara acabo l'ESO, faig un batxillerat o no, faig una FP, em trec una formació professionalitzadora, vale? Perquè recordem que el batxillerat i l'ESO no són formacions professionalitzadores, sinó que ens donen una molt bona base per saltar aquells cicles formatius, aquells graus universitaris o aquella formació superior que nosaltres, això sí que realment, ens donarà una formació professionalitzadora, ens posarà ja un peu en el món laboral. ¿Vale? I aquesta formació professionalitzadora tampoc s'acaba quan acabis aquests estudis primers. No, no. És que, bueno, és el que es coneix com a lifelong learning. O sigui, estarem aprenent i reciclant-nos constantment tota la nostra vida. Per això, lo de la pregunta d'abans, no? Quines tres o quatre dotzenes de coses voldràs ser quan siguis gran? Al final, el que has de decidir ara no és la teva vida sencera, sinó què vols estudiar l'any vinent. Ja està. La pregunta és aquesta. ¿Vale? És com, bueno, calma, que no has de triar la teva vida sencera ara mateix, sinó només fa falta que triïs què vols fer l'any vinent. I l'altre, a poc ja anirà venint. I ja t'aniràs coneixent millor a tu mateix per poder triar. ¿Vale? Bueno, ara el que sí que intentaré, surto de la presentació, ¿vale? Per poder recuperar els dubtes que hagueu escrit. ¿Vale? Vale, heu comentat tot el llibre. Vale, perfecte. Doncs faig una cosa... Vaig a veure el llistat de recursos d'orientació, que el tinc aquí, i us el vaig a passar. Així ja el teniu. Però, si no, després se m'oblida. I el que faig ara és això d'aquí. A veure si us ho puc compartir, eh? A veure si algú pot entrar en aquest document i dir-me si el podeu obrir i si el podeu descarregar. Hola, algú me oye?
Es necessita un accés, Diana.
Es necessita accés, vale, pues espera. És que tinc el PDF, però no sé si els ho puc passar per aquí directament. Archivo, mira, igual sí. Anem a mirar. ¿Dónde está? ¿He fet alguna cosa? ¿S'ha vist?
No.
¿No? ¿Cómo? Pues no sé. Pues aleshores el que intentarem fer, doncs, us ho enviaré a vosaltres el document en PDF, ho enviaré a l'AMPA, vale? I ho pengeu a la...
Nosaltres ho pengem, sí.
Vale. Vale. Lo siento, m'hauria passat així ràpid per aquí, però a mi
no podia. No passa res, no pateixis.
Bueno, pues aleshores seguim, vale? O sigui, fins ara el que he dit, de tot el que he explicat, hi ha dubtes o coses que vulgueu comentar o dir o allò de m'he perdido de no sé què punto, perquè si no segueixo amb el rotllo, eh? I deixem les... Sí? No? Vale.
Pues, bueno, pues a ver, sí.
Pues seguimos. Adiós. Sí, sí. Vale. ¿Dónde estoy? Compartir pantalla. Vale. Vale, pues estàvem aquí, em sembla. Sí? Ho veieu? Torneu a veure la pantalla?
Sí, sí, es veu, es veu.
Vale, fantàstic. Ok. Molt bé, doncs la tercera pregunta que ens faltava respondre, o sigui, hem contestat el qui soc, el on estic, i el, ara on vull anar? Ai, amigo, on vull anar? Clar, resulta que hi ha gent que teniu superclar. Ja, si teniu la gran sort de que els vostres fills i filles tenen molt clar on volen anar, xapó, xapó. Però no és, amb la majoria de xavals, de nois i noies, no és això el que passa, perquè encara els hi manca molt de coneixement de tot el que hem parlat, no? De qui soc i on estic. No? Un cop tenim resolt qui soc i on estic, aleshores ja podem parlar d'on vull anar. Clar, us he posat la imatge aquesta de l'Alicia en el País de les Meravilles. No sé si us en recordeu d'aquesta pel·li. Hi ha un moment que l'Alicia es troba amb el gat Orrison, no? I li diu, ah, és que només vull saber quin camí he d'agafar. I el gat li contesta, bueno, això depèn d'on vulguis anar tu. Diu, ah, això no importa, és igual. Diu, ah, doncs aleshores no importa el camí que escollis. Vale? Doncs és això, o sigui, en el fons, ara mateix no sabeu, escollis el camí que escollis, no saps on et portarà. és un desconeixement, no? Com la poesia aquesta d'Antonio Machado que diu caminante no hay camino, se hace camino al andar. No sabem on ens portaran els nostres passos. Per tant, no t'angoixis pel futur que vindrà, si no la coneixes, no t'angoixis per la destinació, sinó que gaudeixis del camí. M'enteneu? Què em vull referir amb això? Amb allò del mapa del sistema educatiu, aquest embolic. Si jo tinc molt clar on vull anar, trobaré molt fàcil el camí per arribar-hi. Si no tinc clar on vull anar, com a mínim, si trio un camí que s'ajusti als meus interessos, a les meves competències, a les meves motivacions, vale? Allò que vulgui estudiar, que encaixi amb la meva manera de ser i amb la meva manera de fer. Vale? Què em vull dir? O sigui, és molt fàcil de dir també, no? Però no ens preocupem, no ens hi capfiquem pel futur, perquè pel futur encara no existeix, no està escrit. L'estem escrivint nosaltres. Aquesta imatge que estic projectant en pantalla és aquest llibre d'aquí, del Matti Hemi, es diu Te atreves a soñar, i de fet en YouTube hi ha un vídeo de la mateixa empresa del Matti Hemi, Innovation, que us el recomano molt, moltíssim, també el tindreu als enllaços, vale? Que parla una mica de sortir de la zona de confort. Ara els nostres joves estan en la seva zona de confort, no? La zona de confort dels adolescents és casa, l'escola, els amics. Vale? No coneixen el món laboral, no coneixen què hi ha fora de l'institut, no? Perquè encara no l'han viscut. No? Per això que genera tantíssima angoixa el fet de triar. Una de les coses que es diuen és com creu en tu mateix, perquè el que no et decideixis per tu ho faran els altres. No? L'aprenentatge és una manera d'ampliar la nostra zona de confort i d'enfrontar-nos a aquesta zona desconeguda, diuen la zona de pànic, vale? Però és la zona màgica. No? Fins que no t'enfrontes a allò desconegut, realment ho descobreixes. No? Els nostres fills no necessiten una bola de vidre per saber quin serà el futur, sinó el que necessiten és adquirir i desenvolupar els seus recursos personals.
Vinga, va, molt ràpid.
Ai, què passa?
Vinga.
Sembla que hi ha un micro. Bueno, el fet és destacar una mica això, que potser no sabem exactament on vull anar, però sí, com arribar. Com arribar és caminant, fent petites passes que ens acostaran cada cop més a allò que nosaltres volem. Però aquestes petites passes ens han de ressonar. Ressonar vol dir que ens estem en sintonia amb allò que estem, decidint. Si ens enfrontem a una decisió, el procés de presa de decisions, no podem fer-ho de manera racional. Al final, el que acaba jugant és la part emocional i hem d'escoltar aquesta part emocional. Vale? De tot això, un cop hem fet tot aquest procés, no? hem vist com som nosaltres, hem vist on estem, hem vist més o menys on anar, on volem anar. Però això, el protagonista d'aquest procés ha estat el nostre fill o filla. Quin és el paper de les famílies? Com a pares i mares? Nosaltres tenim un paper clau. A veure si ho descobrim entre tots. Jo us vaig a projectar aquesta imatge. L'esteu veient, no? Sí. Aleshores, m'agradaria que em diguéssiu, i ara sí, podeu activar el micro, vale, perquè no estic veient el xat ara mateix, podeu activar el micro, i d'aquesta imatge que esteu veient, qui creieu que sou les famílies? O sigui, quin objecte o quin element de la foto creieu que us representa a les famílies?
La xarxa.
uns diuen que la xarxa. Qui més?
Sí, la xarxa.
La xarxa. Qui més? Hi ha algú que pensi diferent? No? Evidentment.
Els braços, pot ser?
Els braços. Interessant. Què més?
I els companys també, no? Que sempre estàs allà per recolzar-los, no? Un que li ajudes, bàsicament, no? Qualsevol dels companys que estan també. O sigui, els has de deixar equivocar-se, però està allà per el que faci falta.
Una mica és això, justament. ¿Vale? Ho heu dit superbé, tothom, aprovades. Vull dir que ja no feia falta que us expliqués tot això, perquè això ja ho sabíeu abans de començar la xerrada. El paper de les famílies és la xarxa de seguretat. Per què? Perquè el jovent el que necessita és decidir en llibertat, però no en llibertat, però una llibertat que després tinguis una xarxa de seguretat. No pots decidir en llibertat si no tens després una xarxa de seguretat que et pugui recollir. És com, uau, si això me la jugo. No te la jugues, estem aquí. Nosaltres som la teva xarxa de seguretat. No? És estar al seu costat. En l'adolescència el jovent necessita més comprensió, més recolzament. La presència, la companyia són importants. I cal no inhibir-se i no quedar-se enrere i no, decideix tu sol, sinó realment transmetre'ls i que decideix tu, però jo estic al teu costat, no? Aquí em tens, no em ficaré, però t'estic acompanyant amb tot aquest procés. I a vegades perquè ells se n'adonin d'això, potser hem de deixar que caiguin i realment que vegin que estem allà. No vol dir que no fem res, sinó que sàpiguen que si cauen, doncs que estarem allà. No? El mètode científic sempre es basa en un assaig i error. No? Assaig i error, i assaig i error, i assaig i encert. Tant l'error com l'encert són vàlids, donen informació. ¿Vale? El que hem de procurar que estiguin protegits, però que si s'equivoquen, doncs es pot aprendre dels errors. Nosaltres no hem de ser solucionadors dels seus problemes, sinó facilitadors d'aquesta presa de decisions. ¿Vale? Per tant, el paper de la família és aquest. També volia dir-vos que les famílies no esteu soles amb aquest paper d'acompanyament, que bueno, sí, però les famílies també tenen aquesta xarxa de seguretat i de recolzament. ¿Vale? La primera seria la pròpia escola, i aquí no m'extendré gaire perquè ja estem arribant al límit de la presentació, que sapigueu que el Col·legi Mare de Déu dels Àngels, la persona de referència en temes d'orientació és, a part del tutor o tutora del vostre fill o filla, és la Núria Sánchez, que és la persona del departament de psicopedagoga i l'orientadora del centre. ¿Vale? Ella és qui també pot atendre-us en un moment donat. Per demanar cita amb ella, doncs només cal que la vehiculeu a través del tutor o de tutora o a través de la secretaria, em sembla, bueno, de la Noe. ¿Vale? Aquí sí que, bueno, explicar-vos que sí que es treballa de manera transversal tot el tema d'identificació dels factors personals, tant des de infantil, primària, ESO, batxillerat, ¿vale? Però sí que específicament a tercer de l'ESO es fan algunes assignatures, tria de matèries optatives, assignatures d'educació emocional, que és la paral·lela a robòtica, ¿vale? Tot això forma part d'aquest treball d'orientació. A quart de l'ESO doncs, també es treballa en la tutoria molt tot el tema d'itineraris educatius, orientació, l'assignatura depèn de prendre decisions, també es treballa moltíssim tot el que jo us he anat explicant del coneixement del qui soc i del on estic, no? I això se'n fan reculls i se'n fan treballs, fan fer treballs justament per punxar-los perquè observin aquest entorn que havíem dit, ¿vale? Bueno, una mica que explicar-vos això, que ens mirem, en resum seria, doncs, que ens mirem a nosaltres mateixos, que ens escoltem sincerament, no? Que siguem conscients de quines són la motxilla que nosaltres portem, qui són els nostres fills, posem-nos en context, posem-nos al centre, observem aquest entorn professional i acadèmic i ajudem-nos a veure a on volen anar sense necessitat de veure el nostre futur, perquè no tenim una bola de vidre, sinó de gaudir del camí. ¿Vale? Fins aquí la meva presentació, deixo de compartir, ara sí que ja és el moment de bueno, si voleu fer alguna dubte o algun comentari o algunes aportacions o el que vulgueu. Preguntar i comentar. Qué fantástico todo, ¿no? O qué mal, no sé.
No, fantástico.
Ah, vale.
Que ha estat molt bé, molt interessant, xerrada.
Doncs faré això, us enviaré el document que us he fet de recull, d'enllaços, i en tot seguit de pàgines web de referència per famílies, per treballar el tema de l'autoconeixement, per descobrir el món professional, itineraris acadèmics, i també hi ha un seguit d'adreces de llocs on podeu anar i preguntar des de l'Espai Jove Garcilaso, que tenim super a prop, que tenen un punt d'informació juvenil, el centre per famílies, el centre d'assessorament acadèmic per joves, tot aquest recull és una mina d'informació, no? que us passaré en PDF perquè la pugueu penjar a la web.
Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies. I gràcies a tots per haver assistit.
Gràcies, sí. Esperem que us ha ajudat una miqueta.
Veig en el chat que estan preguntant cosetes. Ah. Diu que si aquesta xarra se ha passat a los alumnos. Aquesta xarrada que jo estic fent, jo no la faig a alumnes. No sé en quin, cada de l'alumne, en funció de quin curs estigui o no, ho haurà treballat més o menys a les seves tutories. Però que al final de quart de l'ESO, que tot això que estic explicant es treballa, sí, es treballa. Però tot i així, encara que es treballi a l'escola, això no treu que es pugui treballar fora de l'escola. I què més? I també un comentari d'Alicia que diu complicat perquè realment s'ho creuen i vibren tot amb molta intensitat, i és cert. L'adolescència és el que té, és altibajos, no? I és tot a flor de pell. I sí que ningú va dir que es fos fàcil. Jo tampoc he venit a dir que sigui fàcil, sinó que de donar-vos quatre pinzellades que puguin aportar una mica de llum. I res més per la meva part. Doncs gràcies per convidar-me.
Molt bé. Bueno, doncs
per estar aquí.
Sí, si no hi ha cap pregunta més, donem per finalitzada la xerrada i un altre cop donar-te les gràcies. Merci. I tot ho penjarem a la web de l'AMPA, i si algú necessita alguna cosa directament o personalment, doncs que ens envi un mail i li contestarem.
Molt bé.
Moltes gràcies a tots.
Adéu.